Va néixer el mateix dia que l'emissora, l'1 d'octubre de 2001. Va estar 15 anys en antena a Ràdio Sabadell. Era un programa cultural sense pretensions. Si amb totes aquestes pistes no sabeu de quin programa parlem, en tenim més.
A veure, 4 horitzontal, programa cultural de Ràdio Sabadell, 4 paraules, comença per la caixa, de sabates, la caixa de trons, la caixa negra... No. A veure, més pistes, 2 entrevistes cada setmana, una secció literària, la rondalla popular, una cita de Chesterton... No, ni idea.
La caixa de Pandora.
Un programa amb moltes pistes, moltes preguntes i algunes respostes a Ràdio Sabadell. Dimarts a les 8 del vespre, dimecres a la 1 de migdia i sempre que vulgueu al web de radiosabadell.fm i al facebook.com/lacaixadepandora.
Amb Albert Beorlegui.
En aquesta emissió especial sobre els programes temàtics que ha tingut Ràdio Sabadell en els seus 20 anys d'història, no hi podia faltar la Caixa de Pandora. El Pere Gallifa i l'Albert Beorlegui l'han tornat a obrir durant una estona.
Albert Beorlegui, molt bon dia i benvingut de nou a Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies, Pere. Què tal? Com estàs?
Com estàs tu?
Doncs molt bé. Això és com tornar una mica a l'escena del crim, tot i que ja sé que utilitzar aquesta expressió és una mica tenebrós, però tornar als estudis de Ràdio Sabadell, on hi vaig estar 15 anys fent la Caixa de Pandora, doncs em fa una especial il·lusió. I ara saludar-vos una mica fora de micro, doncs a tu, al Toni i a la gent que s'ha acostat per aquí, doncs home, doncs fa molta il·lusió perquè te n'adones que és una etapa de la teva vida que va començar fa 20 anys, a l'1 d'octubre del 2001, que s'ha perllongat durant 15 temporades i que, per tant, doncs alguna cosa queda, no? Algun pòsit de... que sí, que s'hi barreja nostàlgia, s'hi barreja sentiment, però també, evidentment, molt d'agraïment.
M'has dit que era el primer cop que tornaves a Ràdio Sabadell des del 2016, tot i que et vam entrevistar fa un parell d'anys,
oi? Correcte, sí. És evident que la meva memòria ja no és el que era, però sí, quan et vaig comentar això, pensava que era la primera vegada que tornava després que vaig plegar, el 2016, però no. Ja em van convidar en certa ocasió, que també em va fer molta il·lusió venir, i sí, va ser just en temps de prepandèmics, ara fa 2 anys.
Uh-huh. Sembla que queda lluny, eh?
Queda molt lluny, fa com si hagués passat que sigui 3 o 4 segles, però en realitat fa només un any i mig gairebé que estàvem tot just començant a encarar la pandèmia i sembla que se'ns ha fet tot com molt llarg i per tant aquella relativitat temporal de la que sempre se n'ha parlat, doncs és evident que és una constatació fàcilment demostrable.
Albert, se't recorda per la Caixa de Pandora aquí a l'emissora. Anirem repassant diverses facetes d'aquest programa. Una d'elles, i per la qual vull començar, és amb la introducció del programa.
Caram.
Començarem pel començament, perquè era una introducció bastant, diguéssim, especial.
Era una declaració de principis. Era una declaració de principis en què no començava la sintonia i al cap de 3 segons, patapam, jo entrava, sinó que era una barreja entre diverses modalitats artístiques, se sentia una mica de poesia, una mica de música, una mica de cinema, i en el fons pertenia a ser, doncs, això, de dir, escolta, hem arribat a una hora del dia en què necessitem tranquil·litat, i aquesta era una mena d'introducció llarga, perquè tota la setmana sonava la mateixa introducció d'un minut i mig, gairebé 2 minuts,
sí.
Amb la prodigiosa veu de la Maria Lluïsa Solà, i per tant, doncs era això, era una declaració de principis.
Això, van sortint sons que en recorden les diferents arts, i després ja com una mica d'història, mm-hmm. que cada setmana era la mateixa. Ets capaç de recordar-la?
No.
No?
Absolutament incapaç. Ostres. I això que la vaig sentir com a mínim 582 vegades, però ara sóc incapaç.
Jo havia pensat un joc que era tirar la introducció del programa,
sí?
I que tu anessis recitant a sobre. Però
home, podem
que...
provar-ho. No, home, escolta, poder sí que amb la música llavors sí que se'm obre la capsa dels records, per entendre'ns, i llavors sí que poder bé, però no t'asseguro que, més enllà del títol del programa, al final de la secció, se'm pugui ocórrer o pugui recordar alguna cosa més.
Va, provem-ho.
La Caixa de Pandora, amb Albert Beorlegui i Tous.
Més noble per la ment, si patia els cops i els tards que ens llença la injustícia.
Fa molts i molts anys,
Zeus va crear la primera dona, Pandora,
i abans d'enviar-la a la Terra, li va donar una urna d'or segellada i li va advertir que no la obrís mai,
però va arribar un moment en què no va poder resistir la temptació, la curiositat.
I llavors va alliberar tot allò que forma part de la condició humana.
I a partir d'aquell moment van conviure en l'home tots els mals, però també tot allò que fa engrandir l'esperit, la saviesa, la compassió i la capacitat per crear bellesa.
Pandora va tornar a tancar la caixa i només va quedar per compensar-nos dels mals, l'esperança.
Mare meva,
bueno, encara,
que
encara,
no sabies?
Encara, doncs, és que no l'havia tornat a escoltar, aquesta
ha
sintonia.
Ha sigut primera paraula i com un raig, això.
Sí, perquè primer ve una cita de Hamlet, de recitada per Jordi Brau, i aquí sí que m'ha vingut, és com, bueno, la memòria té això, no? És a dir, et penses que no, això no te'n recordaràs, i a la que escoltes la sintonia, o a la que escoltes aquell element que fa que d'alguna manera o altra es destapi la capsa al record, doncs pam, m'ha tornat a sortir. No del tot exacte, però jo crec que m'ha provat.
I tant, amb nota, amb nota. Sí. D'on surt aquesta introducció?
Doncs mira, jo volia... clar, a més, el procés de gestació va ser bastant llarg, perquè hem de tenir en compte que aquell... Estem parlant de l'estiu de l'any 2001, era just quan es posava en marxa una nova emissora. Jo recordo haver fet aquí la prova de veu amb el Manolo Guerrero i amb el Toni Ruiz, llavors director, i amb el Marc Sabater, també director, que eren codirectors, i haver fet la prova amb dues totxanes a sota el micròfon perquè no hi havia encara suport. Em van demanar tres o quatre coses, parlar de l'estat del trànsit, parlar d'un succés, allò per fer la prova. I llavors quan em van encarregar el programa aquest cultural, perquè en un principi jo la meva pretensió era fer un programa de cinema només. I quan em van dir no, ha de ser cultural, doncs llavors la idea va ser, doncs, bé, doncs mirarem d'unir tots aquells elements que a mi em puguin interessar. I llavors vaig agafar el principi de la pel·lícula Fantasia 2000, que és una pel·lícula de Walt Disney, rodada l'any 2000, que és la segona part de la famosa pel·lícula Fantasia de l'any 1940, i vaig introduir, vaig editar diversos efectes de so, un dels quals és el so del cinematògraf, de l'aparell del cinema, i l'altre és aquesta cita de Hamlet d'en Kenneth Branagh, recitada per en Jordi Brau. I a partir d'aquí surt llavors la música d'Eduardo Manos Tijeras del Danny Elfman, que a mi és una sintonia que sempre m'ha agradat molt.
Doncs si t'agrada, l'escoltem. Per tant, Albert, tu vas arribar aquí a la ràdio sense la caixa de Pandora sota el braç.
Això mateix, vull dir, va ser una proposta, jo llavors hi vaig enviar diverses propostes, llavors el Marc Sabater em va dir, doncs mira, ens agrada una proposta cultural, i tria tu el nom, tria les seccions, tu mateix. I, home, una de les coses que sempre vaig agrair molt d'aquesta casa és la llibertat amb la que vaig a treballar. En un moment en què, òbviament, els mitjans estan mediatitzats per raons, diré òbvies, però no haurien de ser òbvies, doncs, òbviament, per interessos econòmics, sobretot, i per interessos polítics, doncs el fet de tenir un petit oasi cultural en què jo tenia llibertat absoluta per tocar tots els temes que volia i sovint no tocava temes només estrictament sabadellencs. La cultura sabadellenca és molt àmplia, però potser no tan àmplia, i cada setmana el fet de trobar dues entrevistes a vegades em costava. Llavors mirava de trobar d'alguna manera o altra algun enllaç per mirar de convidar aquí als estudis, doncs, a gent que m'interessava entrevistar. Perquè una de les grans avantatges que és això de ser periodista és que pots entrevistar gent que t'interessa. Tens l'excusa de dir, oh, és que jo sóc periodista i faig un programa, no sé què, vols venir al meu programa de ràdio? I aquesta és la grandesa que vaig tenir. Home, jo
Què ha passat per aquí?
Home, ara em fas obrir una altra vegada la capsa. Que dius, ostres, a veure, però jo, per exemple, en recordo amb molta estima una entrevista que vaig fer al fill de Charles Chaplin. Que estava en un festival de crec que és un festival que cada any fan de pallassos o de circ a Santa Coloma, i llavors vaig veure que venia ell, vaig fer les gestions per entrevistar-lo, el vaig entrevistar i llavors me'l va doblar, perquè vaig fer l'entrevista a part, i me'l va doblar sobre en Xavi Pardo, que també, com recordareu, va començar en aquesta casa. O, per exemple, l'últim descendent dels Medici, és a dir, la il·lustríssima nissaga familiar que va ser la major impulsor del Renaixement italià i, per tant, un dels majors moviments artístics que el món ha conegut, doncs Lorenzo de Medici també va venir un dia aquí i li vaig fer l'entrevista. Vull dir que aquests són els dos que em venen ara, però va passar gent molt, molt interessant. I no gent no necessàriament gent que tingui de renom. A vegades l'entrevistat, per entendre'ns, més anònim, aquell que no et sona ni res, però porta una temàtica que se t'obre tot un món. I aquí vaig tenir una gran sort amb les prop de 1.200 entrevistes que vaig fer que vingués gent que a mi m'interessava moltíssim. I d'alguna manera o altra va ser la meva petita aportació doncs, a la cultura local, que en el fons era el que pretenia. No?
Dues entrevistes per programa feies.
Sí, era un programa d'una hora, va canviar diverses franges horàries, va començar a les 8 del vespre, llavors va passar a les 7, va haver un moment que va anar al migdia, hi havia també una repetició, però llavors hi havia una introducció, hi havia una mena d'editorial sobre alguna reflexió de temes de cultura, i llavors hi havia diverses petites seccionetes, microcàpsules, i llavors dues entrevistes. A vegades, si el programa s'hi prestava, doncs, per tant, feia una entrevista llarga. Havia arribat a portar, per exemple, una vegada vaig fer un temari dels Pastorets, i va venir aquí el fill d'en Folky Torres, en Ramon Folky Camarasa, va venir també, clar, la gent de la Faràndula, la gent del Teatre Sant Vicenç, clar, quan fas programes d'aquests va haver-hi també l'Antoni Virgili, que era el que durant molts anys havia fet de Satanàs aquí a la Faràndula. Vull dir que d'alguna manera o altra et donava l'oportunitat per conèixer gent molt interessant.
I a part, ara ho deies, també tenies força col·laboradors, no?
Sí, una de les avantatges és que jo volia que no només fos un programa de dues entrevistes i apa, vinga, passem una via, sinó que també tingués microseccions. I en aquestes microseccions jo demanava com a favor, la gent s'hi va prestar sempre moltíssim, i en aquest sentit estic molt agraït a tota la gent que va col·laborar amb la casa, sobretot actors de casa nostra. Ara no m'agradaria, clar, no m'agradaria deixar-me a ningú, però, per exemple, hi havia en Moragues, en Francesc Moragues, crec que és, sí, oi? Francesc Moragues, el que va fer el Rei Lear, per entendre'ns, aquí al Teatre del Sol, que durant un parell o tres anys em va fer la secció de Sabadell de Morracord. O tenia en Jep Barceló, que es va dedicar a llegir, jo li seleccionava els trossos, de les memòries de l'alcalde Mercet. O la Mercè Gil, la grandiosa Mercè Gil, de gran record, que me l'estimava moltíssim i que durant dos anys també en recitava un conte cada dia, jo l'adaptava i ella m'ho recitava. Vull dir que eren petites seccions, el Carles Rocamora, vull dir, va haver-hi moltíssima gent, i eren com microcàpsules que d'alguna manera o altra contribuïen a que el programa fos com molt àgil i que toqués molts aspectes, la música, el cinema, el teatre, la història, les curiositats, vull dir, fer com una mena de, doncs això, de caixa de Pandora on hi pogués haver-hi de tot.
A part de les entrevistes i els col·laboradors, el programa també va crear un substantiu que és el de panderos i panderes.
Ah, correcte, caram, ostres, sí, efectivament.
En un món hostil, allunyat de la cultura i de la sensibilitat, un grup de persones coneguts amb el nom de panderos emprendrà la major aventura de les seves vides a la recerca de la font de la saviesa. Ràdio Sabadell Productions presenta La Caixa de Pandora. Una pel·lícula dirigida per Albert Biorlegui i protagonitzada per escriptors, historiadors, músics, filòsofs i amants de l'art. Sessions cada dimarts a les 8 del vespre i dimecres a la 1 del migdia. La Caixa de Pandora. La pel·lícula cultural, sense massa pretensions, de Ràdio Sabadell.
Bueno, aquí és el Manolo. A veure, jo vaig fer el text...
Mare meva, pell de gallina,
Sí, però jo vaig fer el text, que més o menys tenia un punt, però un punt molt petit d'èpic, i en Manolo va crear una obra mestra. O sigui, pensa que va agafar aquí no sé quants talls hi han de lluites, d'esgrimes, la introducció d'una productora, que no, la Manga Films, va agafar la banda sonora d'Ennio Morricone, de la llegenda del pianista en el Océano. Tot això ho va fer ell, i era capaç de fer-te veritables virgueries. Jo vaig tenir molts tècnics al llarg dels 15 anys d'història, evidentment. Vaig començar amb en Jordi Lluís, que també va debutar en aquesta casa l'1 d'octubre del 2001, i al llarg d'uns quants anys hi havia la Rocío. Bueno, clar, és que em sap greu, no me'n recordava de tots els noms. Els tinc tots escrupolosament apuntats, però el Manolo em va fer de tècnica els últims anys i vaja, ens apreciem moltíssim, perquè era una persona que sempre anava molt més enllà del que li podia exigir la feina, i feia veritables obres mestres en edicions i muntatges que eren petites proeses, petites meravelles.
Sobre això de tenir un substantiu, uns panderos al darrere, sí. Això no ho poden dir gaires programes. Què tenia d'especial la Caixa de Pandora per crear tot això?
No ho sé. A veure, un fa el programa... A veure, jo era conscient que l'àmbit d'actuació, diguem-ne, que era extremadament limitat. Per damunt de tot, va ser una experiència que jo m'ho vaig passar molt bé. Van ser 15 anys molt gratificants. Sí que és cert que portava molta feina. Un programa d'aquestes característiques, ni que sigui d'una hora i que inclogui dues entrevistes, al darrere hi havia una selecció de músiques, una introducció que... en antena durava un minut i mig, dos minuts, i que eren un parell o tres d'hores de pensar el tema, de veure com ho lligues aquí, com ho lligues allà. Que els recursos que tenim ara d'edició, de muntatge, clar, jo només era el presentador i, per tant, havia de dir, Manolo, a partir aquest CD tall tal, a partir d'aquest segon, que és quan comença a sonar això, i després a l'altre, a partir de quan sona allò altre. Clar, això en un moment es munta després, però en aquell moment, clar, tot era com molt artesanal i tenia un punt, bé, doncs també màgic, que en el fons ho feia com molt gran, no?
En total veu estar 15 temporades a l'antena. El 2016 éreu el programa més veterà de l'emissora,
doncs sí,
crec. Però no hi va haver-hi més temporades a partir d'aquella. El Facebook del programa, encara el tens obert, hi ha l'últim missatge que vas publicar, que es titula "Tanquem la caixa de Pandora". Per què es va tancar la caixa de Pandora?
Bé, va haver-hi un canvi en la direcció d'aquesta casa. Mai he sabut exactament els motius per als quals va haver-hi tota una generació de persones que formaven part d'aquesta casa que se'ns va fer fora. La idea era que, i permetem l'honestedat, el poc que cobraven per entendre'ns com a col·laboradors, que era pràcticament simbòlic, ens ho volien treure. I llavors arriba un moment en què un té una certa espurna de dignitat i diu, escolta, mira, si m'heu de pagar, si no m'heu ni de pagar aquesta misèria que per les arques o per el pressupost de la ràdio és misèria i companyia, doncs poder que pleguem. I el més curiós de tot és que la persona responsable que llavors tenia, ostentava la càrrec de l'emissora, és que es va quedar sorpresa.
És que no s'ho esperava. Treballar gratuïtament.
Això mateix. Clar, els periodistes formem part d'una raça de persones, n'hi ha d'altres, també, no som els únics, en el que el voluntariat es barreja amb elements que es poden malinterpretar. I per moltes ganes que pots tenir, per moltes il·lusions que pots fer o que pots invertir en crear programes i en crear continguts, hi ha un moment en què dius, escolta, jo puc tenir molta il·lusió, molt d'entusiasme, però això se m'ha de pagar. I això acostuma a passar amb els artistes. Tu, que això no et costa res, això és un moment per tu. Home, doncs no. I ja va ser hora de reivindicar una determinada feina. I va ser una decisió molt, però que molt dolorosa, perquè, òbviament, jo no feia pels diners. Aquestes coses són clares, com tanta altra gent que venia per aquí, no? Però hi ha un moment en què vaig dir, escolta, doncs no pot ser això. I amb molt de dolor i amb molta tristor, doncs vaig deixar aquesta casa, havent acomiadat una quinzena temporada, dient que al setembre tornàvem, i el que és pitjor, les formes. En una rescisió, diguem-ne, amb moltes cometes laboral, poden intervenir molts elements, i potser sí que a la casa no li interessava que continuessin, però hi ha moltes maneres de dir-ho, però en realitat només n'hi ha una. I una persona que porta 15 anys, i no ho dic per mi, sinó per altres persones que portaven més temps i amb més intensitat que treballant en aquesta casa, podent haver tingut la cortesia, la delicadesa, la bona educació, la sensibilitat de fer un acomiadament com Déu mare. Però, noi, les coses van com van. Amb molta tristor vaig abandonar aquesta casa. El missatge al Facebook no me l'he tornat a llegir. Vaig deixar esperar uns quants dies. No sé si encara respira molt agró aquell missatge, però hi havia sobretot la tristor d'una casa que jo continuo estimant-me moltíssim, que quan m'has convidat jo he vingut encantadíssim, perquè hi ha passat el temps de dol, però que hi forma part de la meva vida i és una etapa a la que no vull renunciar, però que en certa manera em va doldre moltíssim. Per què negar-ho?
Qui ho vulgui pot buscar el missatge i jutjar-lo, però jo crec que de gro no n'hi ha gens ni mica, sinó que els motius estan ben explicats. Ara et podem escoltar cada diumenge a 7:45 del matí a RAC1. Allà ens fas viatjar al Basar de les Sorpreses. Tu ens pots explicar potser millor en què consisteix aquest basar?
Doncs mira, el Basar de les Sorpreses és com una mena de variant de la Caixa de Pandora, en el fons, perquè, mira, el mateix dia en què jo plegava d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, i en què vaig publicar el missatge, vaig rebre dues trucades. Una d'en Xavi Bundó, que havia treballat en aquesta casa i que va començar a Mata de Pere Ràdio, lloc que és el lloc on treballo, i l'altra trucada va ser en Ricard Ostrell, que també havia estat en aquesta casa i que també havia començat a Matar de Pere Ràdio. I els dos, molt generosament, es van oferir per dir, vols fer una secció al nostre programa? El Ricard estava en aquell moment a Catalunya Ràdio, vaig treballar amb ell 2 anys, amb dues càpsules setmanals, i el Xavi Bundó, la col·laboració ha sigut molt feliç, portem en 5 anys, aquesta és la 6a temporada en antena, amb un programa que es diu El Basar de les Sorpreses, i que és, doncs, això, com et deia, una mena de variant de la Caixa de Pandora, perquè a partir d'un tema, a partir d'una notícia que a mi em crida l'interès, doncs agafo algun objecte o algun element d'aquella notícia, i llavors ho amplio i miro les diverses variants, que siguin musicals, teatrals, de cultura quotidiana, de quotidianitat que poden arribar a tenir. I anem per a les 234 edicions, ens ho passem molt bé, amb el Xavi ja des de sempre hi ha hagut moltíssima complicitat i és un veritable plaer treballar amb ell, evidentment.
En l'àmbit de la ràdio, continues al capdavant de Mata de Pere Ràdio?
Sí, continuo al capdavant de Mata de Pere Ràdio, porto els informatius, porto la programació de la ràdio. Clar, l'emissora, abans ho comentàvem, no? Una emissora local és la primera plataforma en la que molta gent que acaba la carrera o que està a mitja carrera pot començar, i Mata de Pere Ràdio, i d'aquest element n'estem molt orgullosos, és una escola en què no només hi ha un servei al poble, en aquest cas a Mata de Pere, sinó que també representa la primera oportunitat per moltíssima gent que després fa el salt, doncs, en aquesta casa, a Ràdio Sabadell, i que posteriorment llavors doncs, pot anar a Barcelona o altres mitjans, diguem-ne, professionals, entre moltes cometes, perquè això de professional sembla que té un to pejoratiu respecte als que no són professionals. Però és una plataforma, és una escola de la qual jo no estic molt orgullós, sí.
I això ho combines amb fer conferències sobre cinema?
Sí, i a part d'això, com que em sobren 3 o 4 minuts lliures, sí. Doncs llavors em dedico a fer conferències de cinema, que és una de les meves grans passions, de manera que els dematins treballo a Mata de Pere, a les tardes normalment tinc conferències, ara després de la pandèmia tothom té moltes ganes d'anar a conferències, per tant, pràcticament fins a final d'any en tinc una cada dia, i llavors els diumenges, allò de, el diumenge què faig? Patapam, faig el basar de les sorpreses.
I alguns t'escoltem des del llit.
Caram, sí, doncs sí, escolta, sí. Moltíssimes gràcies.
Acabarem aquesta entrevista donant-te les gràcies per haver tornat a Ràdio Sabadell.
Res, ha sigut un veritable plaer, Pere.
Però a mi m'agradaria que tanquessis tu l'entrevista amb el comiat habitual de la Caixa de Pandora.
Caram, veig que això tampoc no s'ha oblidat, eh?
Abans de dir-lo, d'on ve?
Doncs això ve d'una pel·lícula, una pel·lícula que es diu Les normes de la Caça de la Sidra. És una pel·lícula, ara no em sortirà el nom del director, sí, Lasse Hallström, és una pel·lícula amb Michael Caine de protagonista, amb en Tobey Maguire, i que és la història d'un orfelinat. I està portada per un mentor, que és en Michael Caine, que abans d'acomiadar-se dels nens quan van a dormir, doncs els diu una cita amb la que jo des del primer dia i fins l'últim vaig acabar. De manera que, molt bona nit, prínceps de Maine, reis de Nova Anglaterra.
Ràdio Sabadell, 20 anys fent ciutat.